El govern de Pedro Sánchez va anunciar ahir dimecres quines mesures anticrisi es mantindran aquest proper 2024 o quines decauran. Avui volem repassar algunes d'elles, aquestes novetats, amb l'Eduard Conti, que és economista especialista en finances personals. Eduard Conti, què tal? Bones festes.
Bones festes, Montse.
Com ha anat tot? Bé?
Doncs sí, molt bé.
Me n'alegro. Escolta'm, aquests dies els diners corren que volen, eh? O sigui, cobres, pagues regals, sopars, etcètera, eh? A l'economia, imagino que acabarà esgotada aquest mes de desembre.
Els diners volen. Ha sigut un any que, segons totes les estimacions que s'han fet, ha sigut un any de molta despesa.
Sí,
la gent, sigui quina sigui la seva situació, no està disposada, en molts casos, a fer sacrificis d'aquesta època, i els regals, les festes, els menjars, tot plegat, que no falti de res.
Exacte. Bueno, ahir tothom estava molt pendent, aviam què deia el govern de Pedro Sánchez sobre aquestes noves mesures anticrisi, aviam què ens passarà el 2024. Anem per punts. Comencem, per exemple, per una cosa que preocupava i molt, que és el transport públic. Com queda la cosa, finalment?
Mira, el transport públic s'havia especulat bastant, havia sigut també un tema que s'havia parlat a la campanya electoral, però finalment pràcticament es mantenen totes les bonificacions actuals en els títols de transport públic, i, per exemple, doncs el cas de Rodalies, mitjana distància i avant, això seguirà gratuït per usuaris freqüents.
Mm-hmm.
I en el cas del transport urbà, que afecta ciutats com Barcelona, es mantindran les bonificacions del 50%. Eh? O sigui, hi ha un 30% de bonificació que la posa l'Estat, i a l'altre 20% el posen les comunitats autònomes i les administracions locals. En el cas de Barcelona, per exemple, l'any passat saps que la T-Usual tenia un preu de 40 euros.
Sí.
Aquest any, en teoria, hauria de seguir sent 40 euros, però pujarà una miqueta perquè l'Autoritat del Transport Metropolità ha pujat els preus del transport públic un 6,75%. Portaven congelats des del 2020, i això vol dir que la T-Usual, amb la bonificació aquesta del 50%, quedarà amb 21,35 euros de preu. I la T-Jove, per exemple, que és un títol de transport per menors de 30 anys de 3 mesos, en lloc de 40 euros com fins ara, costarà 42,70.
Molt bé, podem dir llavors que aquesta és una bona notícia, no? Que tothom estava una mica pensant al final què faran o no el 2024. De moment, tranquil·litat, no? Que a més és una despesa important per les butxaques, per tots aquells que treballem, o pels estudiants, no? El transport públic.
Sí, jo crec que és una molt bona notícia, perquè a més de tenir una vessant econòmica molt important, perquè com dius, és una despesa que, bueno, que afecta gairebé totes les famílies, també té hem de donar una perspectiva també ambiental, no? I és que estàs fomentant el transport públic en detriment del transport privat, i això sempre és positiu quan l'objectiu és reduir les emissions. L'única coseta que podríem, doncs, lamentar, no?, és que s'havia parlat a la campanya electoral de que les persones de menys de 30 anys podrien utilitzar el transport públic metropolità i urbà gratuïtament. Això no ha estat possible, segurament perquè a la que s'han fet els números s'ha vist que era una despesa enorme.
Certament. Anem ara a les pensions. Tenim bones notícies pels pensionistes?
Jo crec que sí, en la línia dels últims anys, no? O sigui, les pensions s'estan adaptant molt o totalment a l'augment dels preus. Llavors, l'any passat van pujar molt, aquest any, l'any que ve, pujaran un 3,8% les contributives. Les no contributives encara no ho sabem, però les contributives, que són el gruix de les pensions que es paguen al nostre país, com per exemple les pensions de jubilació, aquestes ja se sap, ja és oficial, està el decret, que pujaran al 3,8%. I això també és una notícia bona per la gent gran i pels pensionistes en general, perquè això vol dir que de mitjana les pensions pujaran 46 euros al mes. És una xifra important.
La veritat que sí, bona notícia. Si parlem de l'IVA, tenim de bona i de no tan bones, no?
Sí, tenim una part que són bones, i és que es manté el 0% d'IVA per als aliments bàsics de primera necessitat, no? Els ous, la llet, la farina, el pa, formatge, etc. I un 5% per les pastes i els olis. L'oli ja saps que ha sigut un dels best hits de l'any, no?
Home,
el preu de l'oli.
L'or líquid, l'or líquid.
a l'or líquid, o sigui, ja quasi que si aquesta gent que invertia o que inverteix en criptomonedes, si haguessin, en lloc de criptomonedes haguessin acumulat ampolles de, o garrafes d'oli, d'oliva, igual haguessin guanyat encara més diners, no?, que amb el bitcoin. Però, vaja, el que sí que és que segueix quedant fora, en el cas dels aliments, de la rebaixa de l'IVA, una demanda de fa temps, no?, que és la carn i el peix. Això segueix sense estar bonificat, però, per contra, doncs, també sí que es notarà, no?, dins del pressupost familiar, aquesta, que es mantingui aquesta rebaixa de l'IVA en aquests aliments bàsics, no?, uh-huh. I les pastes i els olis.
Molt bé. I si parlem d'electricitat i de gas, aquí la cosa canvia, no?
Aquí és on arriben les no tan bones notícies que deies, no? Ens hem beneficiat aquest últim any, aquest any que s'acaba el 2023, d'un IVA reduït, en el cas de la llum, del 5%, també en el cas del gas, doncs això es començarà a acabar. Es començarà a acabar. No s'acabarà del tot, en el cas de la llum, l'IVA passarà del 5% al 10% a partir de l'1 de gener, però aquest 10% en principi es mantindrà tot l'any 2024, aquest 10% en lloc del 5%, però clar, no deixa de ser un augment, que també es notarà perquè també aquesta és una despesa que ens afecta a tots, no? En el cas del gas, es passarà també del 5 al 10%, però en aquest cas el 10% no es mantindrà tot l'any, sinó només el primer trimestre. En aquest cas jo crec que el que s'ha intentat és passar l'hivern amb un IVA reduït i a partir del mes d'abril recuperar el 21% anterior.
Uh-huh. Anem ara amb els combustibles. Els descomptes continuaran o s'eliminaran al llarg de l'any?
Bueno, aquests ja s'havien reduït a una mínima expressió l'any passat. Com saps, durant un temps ens va beneficiar a tots, no? Absolutament tothom que tenia un cotxe, doncs, l'any 2022 va tenir una bonificació de la gasolina i del gasoil. L'any passat van ser, o aquest any 2023, han estat només els transportistes i els agricultors. Una bonificació que han tingut de 5 cèntims per litre. Doncs bé, aquesta bonificació el 2024 s'acaba.
I el preu de la bombona de butà es mantindrà congelada de moment, Eduard?
Sí, el preu de la bombona de butà es manté congelat, que també és una bona notícia perquè hi ha encara bastantes persones, bastantes famílies que utilitzen aquesta manera, aquest sistema d'energia.
Efectivament. I ara anem amb dos temes força importants per a l'economia. Uh-huh. Parlem de crèdits, parlem d'hipoteques, parlem de retirada de diners, d'impostos a la banca i de les energètiques. Per on vols començar?
Potser pels crèdits.
Perfecte, vinga.
Hipoteques. Sí, doncs mira, en el cas aquest s'estén durant 6 mesos la desaparició de les comissions o compensacions bancàries per amortitzar de forma anticipada crèdits de tipus variable. Mm-hmm. O per canviar, per exemple, una hipoteca variable a una fixa.
Molt bé.
Això el que intenta és, doncs, fomentar o compensar l'augment dels tipus d'interès. Jo crec que aquesta és una mesura, potser, amb l'escenari que estem ara, que és un tema per parlar-ne un altre dia, no? Però està canviant molt tot l'escenari de tipus d'interès, inclús l'Euríbor està començant a baixar, i ara ja comencen a haver-hi bastants dubtes sobre si val la pena passar una hipoteca variable a fixa. Jo, per exemple, en molts casos no ho recomanaria. Però, en tot cas, el que ha fet el govern en aquest cas és mantenir l'incentiu a que la gent que vulgui ho pugui fer, reduint els costos a nivell de comissions.
Molt bé.
I després també un tema important, jo crec, és un tema ja d'inclusió financera, per mi molt, molt important, és que els bancs no podran cobrar comissions
Olé.
A la gent gran
Olé.
O amb discapacitat per retirar diners dels seus comptes per finestreta.
És que era una vergonya, això... És que era una autèntica vergonya que per treure els teus propis calés a la finestreta hagis de pagar. Escolta'm, això és vergonyós.
És vergonyós i a més és un problema real. Estem en un país que està en un procés d'envelliment molt important. Hi ha molta gent gran, molta, i n'hi haurà més el 2040 i encara més el 2050, perquè a més la natalitat està molt baixa, com el segon país amb menys natalitat, després de Malta, a Europa. I per tant, en una societat que s'està envellint, el que has de fer és no castigar a la gent gran, al contrari, l'has d'ajudar.
Efectivament.
Si dediques a la banca, doncs el que has de fer és intentar que se sentin còmodes utilitzant aquest servei tan important per ells, no? Que és l'accés dels seus diners i els seus estalvis. I, per tant, escolta'm, aquí també hi ha un tema d'edat i els hem de posar les coses fàcils. És a dir, que això sí que és una molt bona notícia.
Superbona notícia.
No?
I si parlem, per acabar, d'aquestes mesures anticrisis, impostos a la banca i les energètiques, què en podem dir, Eduard?
Doncs mira, ara mateix es prorroguen un any els impostos als beneficis extraordinaris de la banca i de les grans empreses energètiques. Això també té la seva lògica, perquè a més, ara venim d'un any que ha estat espectacular per la banca. La banca fa diners quan pugen els tipus d'interès, perquè pot vendre el crèdit més car, no? I a més, en aquest cas, en el nostre país, la banca, la gran banca, sobretot al llarg del 2023, no ha estat retribuint l'estalvi. I és una cosa que des del Banc Central Europeu ja els han picat la cresta a la banca espanyola. I, per tant, la banca ha acumulat molts beneficis, també està així en el cas de les energètiques, que són grans empreses del nostre país, i el que s'intentava amb aquests impostos extraordinaris era, d'alguna forma, socialitzar una part d'aquest benefici. I, per tant, doncs jo crec que té sentit que sigui així. També és veritat que aquestes empreses poden reduir els impostos si fan inversions estratègiques relacionades amb la descarbonització de l'economia, és a dir, a favor de la lluita contra el canvi climàtic. I això també és interessant perquè és un incentiu també perquè entre tots podem reduir l'enorme contaminació que hi ha a l'atmosfera.
Francament, així és. Doncs, Eduard, ha estat un repàs que hem volgut fer sobre com queda finalment aquestes mesures anticrisi. T'agraeixo molt, com sempre, Eduard Contigui, economista, especialista en finances personals, que hagi ja estat amb nosaltres. I si voleu que algú us ajudi, poseu-vos en mans de l'Eduard, que segurament els comptes us sortiran, perquè últimament la cosa no pinta gaire bé. Eduard Contigui, gràcies, que tinguis una molt bona sortida d'any i millor entrada del 2024, que espero sentir-te de nou aquí a la cadena COPE. Moltes gràcies.
Molt bon any, Montse, que vagi bé.
Igualment, una abraçada.